El gall del monestir.
És moment de tertúlia al Sant Cugat a Fons, a la dels dijous del Gall del Monestir, en companyia de Josep Maria Balcells. Molt bon dia.
Bon dia.
Domènec Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Sansa, molt bon,
bon dia.
Bon
dia i bona hora.
Comencem, si us sembla, parlant del procés, però ho farem molt ràpidament i abordarem altres temes per no fer-nos pesats. Sí, perquè...
És un procés que no s'acaba mai.
Sí, és un procés molt llarg. Sí.
És un procés sense fi. De moment. I és que, de moment, la novetat, si podríem dir que hi ha una novetat, és aquesta petició de Jordi Sánchez per comparèixer dimarts davant del jutge per explicar-se, i sembla que aquesta decisió el que ha provocat és que Junts per Catalunya encara consideri vàlida la candidatura, la proposta de Jordi Sánchez, i que, bueno, que parli encara d'estar dins dels timings, no? I del marc de la legalitat. No sé si penseu que arran d'aquesta petició hi poden haver canvis en els pròxims dies.
Jo el que em pregunto és, si ara vol parlar, per què no va parlar fa 2 mesos i s'hagués estalviat d'anar a la presó, segurament.
I amb aquí ja ho matem.
Ja ho mato aquí.
Jo no ho sé, és a dir, jo penso que l'estratègia és a dir, per comptes de que l'advocat van fent peticions per aconseguir la presència en el debat d'investidura, llavors per comptes de fer-ho l'advocat ha demanat de ser-hi ell. Seria ell per precisar, suposo, la seva voluntat de respectar no sé quantes coses per veure si entendreix el jutge Llarena i a partir d'aquí doncs el deixen comparèixer. Jo penso que és una porta que està bastant tancada encara en aquests moments i per tant, però això sí que fa que allarga, això que diem el procés, s'allarga, perquè està clar, encara que el deixés, hi ha l'altre interrogant, que és si tindrà si pot tenir els vots necessaris per ser investit. Vull dir que una cosa és que es mantingui el candidat i l'altra que tingui el nombre suficient de vots per poder ser investit. I aquí s'obre una altra, com si ahir, el que es rumoreja, perquè la trobada de Brussel·les d'ahir està plena, no? A mi em va decebre molt la compareixença del portaveu perquè no va dir res, vull dir, no va dir absolutament res. Però s'especula que hi hauria la possibilitat que finalment, per impedir noves eleccions, que l'expresident Puigdemont i el Comín renunciessin a l'acte de diputat. Uh-huh. I que llavors tindrien majoria suficient i per tant es podria votar o el Jordi Sánchez o qui sigui de Junts per Catalunya. Per tant, estem aquí en un impàs, però que això ens allarga 15 dies més. La dinàmica del procés que ja portem més de 3 mesos.
Sí, és que el problema és que quan, això que tu dius, diguéssim, quan el portaveu aquest continua parlant de Puigdemont com a president legítim, quan evidentment hi ha hagut unes eleccions per entremig que ell ha acceptat del moment en què s'ha posat, diguéssim, a les llistes i és que accepta les eleccions i accepta que deixa de ser president per tornar-se a presentar, no es pot parlar de president legítim. Aleshores, el que estàs fent és donant-li la raó al jutge de que no es pensa canviar, sinó de que es pensa continuar amb la mateixa actitud. I, per tant, llavors, el jutge el que té, malgrat tota la presumpció d'innocència, diu, és que, home, vostès m'estan donant pistes que volen tornar a fer el mateix. I, per tant, jo haig de prevenir el delicte. I aquesta és una situació com molt tonta, vull dir, si realment es vol la llibertat de Jordi Sánchez s'hauria de cuidar una mica més el llenguatge i sobretot doncs, el que s'està dient perquè no s'afavoreix, diguéssim, la seva alliberació.
Tot i que jo sóc crític en aquestes mesures preventives, és a dir, que per criteris preventius es dictin sentències o resolucions, tampoc ho veig jurídicament, diuen que això no s'aguanta massa. I per tant,
no, això...
Hi ha gent que diu que no s'aguanta i hi ha gent que diu que sí que s'aguanta. Vull dir, clar, és que els juristes, com sí. tu saps...
Sí, sí, no? Si difícil... ho fa un jutge vol dir que s'aguanta.
Però... I és difícil d'entendre els seus escrits, diguéssim. Sí.
Bueno, però és veritat, això és... Escolta, pel que pugui passar, doncs jo no et deixo fer no sé què, escolta tu.
Bueno, però si aquestes mesures es prenen amb un maltractador, i se li impedeix acostar-se no sé quants metres, etc, etc, doncs, és clar, de fet és el mateix també tipus de mesura, diguéssim, preventiva que es pren en aquest cas, no? I per tant, és una situació que té... És clar, aquí entremig hi ha el que dius tu, i la presumpció d'innocència, què en fem? Però, vull dir, aquest tipus de mesures existeix amb altres tipus de delicte, no és una cosa exclusiva d'aquí, no? Sí. Per això dic que, a veure, que una mica els seus haurien de facilitar, diguéssim, la possible alliberació, i dient certes coses, doncs no la faciliten.
No, i més tenint en compte que es mantenen aquestes negociacions per intentar, doncs, arrambar la CUP i sumar la CUP, que, per la seva banda, el que una de les qüestions que està demanant és que hi hagi un referèndum o es contempli la possibilitat de fer un referèndum i, a més, vinculant.
I quasi és el tercer, no?, de referèndum. Hi ha el referèndum que es va dir després consulta, el referèndum de l'1 d'octubre, que és...
Aquest doncs, se suposa que seria el de debò.
El tercer, sense pactar-lo amb ningú. Clar, és bueno.
Sí, el que passa és que amb tot aquest procés s'està allargant. Jo penso que hi ha gent que vol que es continuï allargant el procés, que perquè estic convençuda que totes aquestes declaracions que es fan, que són tontes i no serveixen per res, el que fan és allargar el procés i continuar amb gent a la presó. Si fessin un altre tipus de declaracions, ja estarien fora.
Sí, sí.
És
sí,
que
sí.
Entenc que és... I, a més, el que ja no entenc és que la gent se'ls cregui, perquè és que els han enganyat tantes vegades. Tantes vegades...
Sí, que passa que la gent doncs, vol sentir el mateix que li han dit quan els han cridat a les urnes. És a dir, si veu prometre això i ha sortit aquest resultat electoral i ara doncs, canvieu el discurs, ens heu traït.
Sí, però...
I és aquesta dinàmica dialèctica entre l'electorat, perquè en el fons els discursos estan pensats no tant doncs, pels jutges i per Madrid, sinó per un electorat que es vol mantenir actiu fins que doncs, es desbloquegi tot.
Jo continuo pensant que en aquests moments, si tornem a anar a eleccions, dubto molt que Junts per Catalunya vagin junts amb el PDeCAT i llavors embolica que fa fort, diguéssim, perquè encara tindrem més...
És un esmiculament encara
clar,
més gran.
Vull dir, és que és absurd. Sí. Jo no sé qui està dissenyant aquesta estratègia, però políticament és la cosa més absurda que m'he vist a la meva llarga vida, diguéssim.
Qui gestiona això és claríssim, no? Es veu molt clar que és Puigdemont.
Home, doncs Puigdemont molt malament, perquè
la
solució bacallà, que va fer a Girona precisament no la va deixar ben encarrilada.
Ja, però marca. És a dir...
Deixem, doncs, que evolucioni el procés,
sí,
perquè...
Sí. Esperem la setmana que ve a veure què passarà.
Com ja hem comentat, això va així no xano, no?
Home, la setmana que ve, Diumenge de Rams i després Setmana Santa, igual reflexionen.
Però està clar, és que estem sense govern, estem amb el 155. Això no tenim en compte...
És igual, però si tu estàs vivint tranquil·lament...
No, però hi ha gent que no viu tranquil·lament. A mi em deia un professor d'universitat com els està afectant a l'hora doncs, de gestionar els minsos pressupostos que tenen a les coses, perquè hi ha un control estricte, rigorosíssim, i la por de que et puguin fer alguna intervenció doncs, que quedis malparat. Llavors, tot això afecta el dia a dia. Doncs jo suposo que en el camp de la sanitat pot ser igual, en el camp doncs, altres polítiques culturals...
En el camp de patrimoni, el que són adjudicacions d'obres i coses d'aquest tipus, està tot absolutament congelat. És a dir, coses que estaven previstes, que s'havien de començar, etcètera, etcètera, no es comença res, no es fa res, tot parat, tot aturat.
Està clar, això, un país aturat de fa mesos.
Ja sé que, diguéssim, de vegades en el dia a dia personal no t'afecta aquestes coses, però sí que afecta, En el conjunt del país hi ha tota una sèrie de coses que els afecta. I en els hospitals, i en molts llocs, diguéssim, doncs, que tenen partides que no les poden utilitzar perquè, vull dir, doncs, hi ha d'haver-hi una autorització, que no arriba, que no sé.
El problema, de manera, és que ja només es presenta com si hi hagués una doble alternativa. o assumim de que hem de tornar a l'estructura autonòmica, amb govern autonòmic i tal, o hem d'anar directament doncs, a la República. I, bueno, doncs, aquí ens podem barallar no sé quant de temps, perquè aquest dilema doncs, no el trauràs. I aquí estem aturats, i estem en una situació preautonòmica o doncs, de control, que no arribem a tenir les mateixes competències i atribucions i capacitat de gestió d'una època de normalitat, diguem-ne, autonòmica. Però ens volem saltar aquesta etapa per anar directament a no sé on. I això és el que hi ha... Bueno, jo a mi em trobo
en aquest moment sembla que el precipici.
Sí.
Doncs ens quedem aquí a la vora del precipici i anem a una altra qüestió que si ens afecta o ens afectarà els que encara estem per arribar a l'edat. I m'estic referint a les jubilacions.
Som 3 a 1, aquesta... Carme, aquí. Eh? Som 3 a 1, aquí.
Sí, sí. Bueno, sí, tampoc no queda tant, eh?
Jo he de dir que quan era jove ja en sentia parlar de que jo no cobraria jubilació, eh?
Sí, sí, aquest és un etern tema
de... Però ara
n'estàs
més convençuda de que els que vindran al darrere difícilment faran o cobraran el que tu cobres?
No, tampoc no n'estic tan convençuda.
Jo sí, jo molt clar. No. Els nostres fills... Sí.
Les piràmides d'edat, que l'altre dia les va publicar al País, deu fer 10 dies o una cosa així, són brutals, eh?
S'han eixamplat per la part de dalt, que sí?
Afortunadament.
Sí, sí. És com una mena de bolet, eh? Diguéssim, molt ample de dalt i a baix el peu s'estreny, sí. Però moltíssim.
Per tant, la caixa de les pensions s'ha d'alimentar d'una altra manera. Clar. No només amb les contribucions de la gent que treballa.
Sí, però això hi ha països que ja fa anys que ho fan, d'alimentar-ho sí. D'una altra manera. Vull dir que no el que cal és una bona reforma del sistema de pensions en funció de les dates que en aquest moment tenim, que són les que deia el Domènec, de que la piràmide ha canviat i, per tant, s'ha de buscar una altra manera de finançar. És evident, això. Sí, sí. Però, bueno,
I també fer altres polítiques, perquè està clar que si no es fan polítiques que afavoreixen d'alguna manera que les empreses doncs, puguin oferir llocs de feina en condicions que això doni doncs, llocs de treball a la gent, amb la precarietat que hi ha, tampoc no anem enlloc.
No, però és...
Però la piràmide d'edat, això no t'ho canvia massa. No. És...
No, bueno, però hi ha factors sí que es poden controlar.
Sí.
No?
La natalitat podria augmentar si realment la gent visqués en unes condicions que li permetés tenir fills. Però si no té, diguéssim, una economia que li permeti tenir fills, doncs llavors no en té. I, per tant, la banda de baix es va estrenyent cada vegada més. Tota la gent aquesta mileurista, o menys de mileurista, doncs un fill és un luxe que no se'l pot permetre. I aleshores és aquí, diguéssim, on venen els problemes.
I llavors la dinàmica del sistema fa dir alerta, senyors, com que tu hi ha un risc de que no cobris quan siguis gran o siguis jubilat, espavila't per anar fent la teva caixa i la teva...
Sí. Sistema de pensions.
Una de les propostes, i crec que hi va haver una aprovació al respecte, és incentivar els plans privats de jubilació.
És que jo crec que molta part de la dinàmica del tanto que no cobrareu jubilació és per incentivar els plans privats de jubilació. Mm. En vez de canviar totes les altres dinàmiques. A Suècia hi va haver un moment que s'ho van veure clar i van posar unes dinàmiques públiques d'ajuts a les persones amb problemes, a persones grans, ajut a escoles bressol, guarderies, pisos baratos, pisos públics baratos. Van fer una sèrie d'incentius, i t'estic parlant de fa 30 anys, que van canviar la dinàmica dels suecs i tu veies suecs amb 3 i 4 fills. I això fa 30 anys que ho van fer-ho. I aquí cada vegada és més complicat portar els fills en llocs públics, portar els avis en llocs públics, per tant són despeses que li venen a espetegar a la família. A la família o algú que tindria que treballar no pot anar a treballar perquè s'ha de cuidar dels crios petits o dels avis.
Ara hi ha una cosa...
No, digues.
No, hi ha una cosa que llegir jo no volia inclús consultar directament a la Constitució, que es veu que a la Constitució sí que diu que es mantindrà el poder adquisitiu dels pensionistes segons el...
L'IPC?
No diu ben bé l'IPC. però que es mantindrà el poder adquisitiu de les pensions, no sé quina formulació, no he pogut consultar, no, però porta avui, ahir va sortir en un debat, el debat del
Congrés. A nivell
Congrés.
De sindicats i de la trobada famosa de Toledo, es va posar aquesta clàusula de dir que les pensions tenien l'obligació de mantenir-se.
Però la Constitució ho diu, dius, veu, jo no, dic, m'agradaria tenir...
Ah, però
clar...
després, com es poden fer tantes interpretacions clar, com es vulguin, no?
Sí, la qüestió és que quan tu incentives els plans de pensions privats, el que estàs fent és ajudant a una banca que primer l'ha rescatat, perquè evidentment tu no posaràs els diners a sota una rajola.
Amb quins diners s'ha rescatat?
Amb els diners
amb
de les pensions.
Els diners de tots, eh? Sí,
amb els diners de tots.
Els de la Guardiola.
Sí, exacte. Diguéssim, i aleshores, diguéssim, doncs ara els hi hem de portar a sobre, diguéssim, els altres diners, perquè ells els gestionaran molt bé. I després això et cobraran una comissió de manteniment, que no sé què, i una altra comissió de no sé quantos, etcètera, etcètera. Perquè per abaratir, diguéssim, els costos de la banca, ho pots fer-ho tu des d'internet per casa, però per fer-ho des d'internet per casa, home, et cobrem una petita comissió que se te'n va, em sembla que és a 16,76, vull dir, canvi, mensual.
Però és molt curiós que després...
Amb el qual dius, bueno, a veure, vull dir, a què cony estem jugant?
Quan fan balanç, quan fan balanç i et trobes una notícia que et diuen al cap de l'any els beneficis només han estat de...
Sí,
només.
Però, però tu els hi has deixat els diners i els tens en un compte sense remunerar.
I continuen tenint beneficis, evidentment.
Sí, sí, però tu tens, diguéssim, un compte sense remunerar que a sobre t'estan cobrant tota aquesta sèrie de comissions, etcètera, etcètera, per gestionar, diguéssim, els teus diners. Amb la qual cosa hi ha moments en què dius, bueno, escolti'm, potser com el gestioni jo des de casa i em serà molt més barat, no?
És el que deia la Carme, que els diners que han servit per eixugar
els dèficits
de la banca, es podrien pagar les pensions d'un any, deien, les últimes xifres que s'han donat, si s'hagués pogut pagar les pensions. És a dir, s'han dedicat, aquí hi ha una prioritat a l'hora que es dediquen els diners que ingressa a l'Estat. I llavors, doncs, bueno, les pensions són els últims. Ara, jo estic content per veure que hi ha capacitat de reacció, de mobilització, i s'estan espantant una mica, no?, perquè és arreu de l'Estat que hi ha les mogudes al carrer, i ja veurem dissabte doncs, què passa a Barcelona, però és que arreu de l'Estat, doncs, i això és una massa electoral tremenda, vull dir, ni que sigui per la por de perdre vots, aquí s'ho han de plantejar seriosament, que aquí han de fer alguna cosa.
Sí, els jubilats d'Espanya són 9 milions en aquests moments, 9 milions.
Fixa't, hi ha jubilats, hi ha les dones que van sortir doncs, la setmana passada, doncs, potentíssim el moviment, hi ha la crida doncs, de Som Escola o... l'escola el dissabte també a la tarda. És a dir, des de baix comença a haver-hi una moguda que la gent ja no està tan passiva, esperant a veure doncs, que
és que estan
polítics.
Passant coses i segurament ja portem molt de temps sense reaccionar.
Exacte.
A una sèrie d'estímuls negatius, vull dir que en algun moment s'havia de produir aquesta sacsejada, aquesta reacció.
Que no
s'ha produït i ha sigut molt estrany durant els anys de crisi.
Uh-huh.
Amb totes les coses que han passat, o sigui, no hi ha hagut una reacció que diguis, home, la gent ha sortit al carrer i està reclamant doncs que bueno, que es prenguin mesures, que solucioni aquesta situació. Ha costat molt. S'ha sortit a lo millor i s'ha protestat i a més s'ha lluitat pels desnonaments. Per exemple, per aquestes situacions que s'han anat produint en el dia a dia. Però una reacció pel tema de la crisi, segurament, que ens ha afectat a tots, no s'ha produït. En canvi, sí que ara comencen a haver-hi doncs, totes aquestes manifestacions, una mica un despertar, no?
Sí.
D'una banda dels jubilats, que comentàvem, i després de les dones.
Però fixa que les mobilitzacions s'havien concentrat els dos últims anys amb el tema del procés,
sí,
que era molt massiu, i avui hi ha una faceta nova, diguéssim, de gent que es preocupa per els interessos col·lectius del sector i que surten al carrer i que demanen, exigeixen i reivindiquen. Hi ha alguna cosa que canvia, que està canviant, jo no sé quina capacitat tindran els partits polítics per assumir aquestes reivindicacions i fer-les seves i donar-los sortida.
Tu pensa en un dels últims xistes que van sortir del Forges en el País. Era un senyor allò que reflexionava, diu, què sabrà Montoro que sigui de ministro?
Sí. Ah, no, jo, a veure, jo estic una mica sorpresa de que gent que no havíem pogut, i dic no havíem pogut perquè he estat molts anys en el sindicat intentant manifestants a contra coses que no eren bones pel país i no hi havia manera de fer bellugar la gent de casa seva. I em sorprèn ara quan veig la foto dels manifestants, sobretot de senyores que votaven el que els deia el seu marit i que ara s'estan manifestant perquè no cobren una pensió digna.
A veure, estic mai no és tard, eh?
No, estic absolutament... Però estic sorpresa, diguéssim, eh? Manifestacions de mestres perquè cobressin un sou digne i no aconseguir que sortissin de les aules, m'han fet un far, i no sortien de les aules.
Però voleu dir que no, la gent no ha acabat doncs, de veure que això de manifestar-se...
Sobretot si no tens els grisos disparant-te.
Sí, ha perdut una mica aquella cosa de dir, bueno, doncs ja a mi no m'interessa, vull dir, la gent està participant.
Estic segur,
sí,
em sembla fantàstic.
Que la dinàmica, doncs,
em sembla fantàstic.
Que es fa convocatòria per qualsevol cosa, i vaja, sobretot, jo diria, en el procés això s'ha vist, és a dir, la gent t'ho convoquen i la gent hi va i participa, i milers i centenars i tal.
Vol sobretot que... perquè tots tenen WhatsApp.
Atret, va, pel que sí, segurament, sí, sí, sí. Sí,
però de totes maneres, a veure, és que estem parlant de col·lectius com els que fèiem referència, els jubilats, les dones, que segurament ja estan farts i cansats d'aguantar. Quan jo em referia a la crisi, justament els jubilats han sigut els caps de família, han hagut de tornar a ser caps de família recuperant el manteniment dels fills amb
els
fills.
Nens, sí.
Dels fills amb fills, o sigui, han cuidat dels fills i dels nets.
Sí,
ho han assumit amb les pensions que tenien.
De la carta que es queixen ara, jo fa 4 anys que ja me'n vaig queixar, perquè ja ens la van enviar fa 4 anys, la carta dient que ens augmentaven el 0,25.
Sí.
I vaig dir exactament el que ara diuen alguns mitjans de comunicació. Costa més l'envio de la carta a cada pensionista que el que t'augmenten, ¿vale? Però fa 4 anys que engeguen aquesta carta. Vull dir que alguna cosa s'ha bellugat diferent, no?
Però poden dir que han augmentat les pensions.
Esclar, eh?
Ni que sigui això.
Però com a mínim...
Aquesta és l'enredada del personal.
Clar.
Però com a mínim, aquest moviment de jubilats el que ha provocat és que es torni a obrir el debat i que se'n torni a parlar, i en el Congrés està passant això. Hi ha una oposició que reclama que s'apugin les pensions al nivell de l'IPC i bueno, el senyor Rajoy, el president, ho supedita a l'aprovació dels pressupostos. O sigui,
home,
nosaltres ho farem si...
Està
si...
jugant, és que home, sap clar. Que no té els pressupostos aprovats i ara està jugant, perquè si no aproven els pressupostos seran els culpables de que no s'apugin les pensions. És evident, això és una mesura a llarg plaç, diguéssim.
Sí, sí.
Donarà la culpa als altres.
Clar, sí,
la culpa
dels altres,
dels altres. Clar, sí, sí. No pujarem les pensions perquè no m'han aportat els pressupostos.
Bé, però com que sembla que aquest moviment dels jubilats de moment no es pensa aturar, imaginem que, bueno, que això farà que el debat encara continuï, a veure si hi ha algun resultat positiu a les demandes d'aquest col·lectiu. Canviant de tema, s'ha obert a Barcelona, a la Fira, a la 29a edició del Saló de l'Ensenyament. Un Saló de l'Ensenyament que m'imagino que a la vostra època, si haguéssiu tingut aquesta possibilitat d'anar remenar i veure l'oferta que hi ha, hauríeu estat encantats, no?
No ho sé, perquè jo no hi he anat mai.
Encantats o perduts, vull dir, sí. Haver-hi tanta
oferta. Amb tanta oferta, clar, sí. Però llavors a l'època no, segur que no hi hauria hagut tanta, no?
Jo què sé, què em depararà.
No, perquè però tenir la possibilitat d'anar a un lloc on hi ha concentrada les possibilitats, i ja no només al país, sinó també les opcions que et donen altres centres a l'estranger, perquè enguany hi ha presència d'universitats internacionals i xineses. Més de la meitat de la participació internacional que hi ha.
Jo em pregunto, els nois que van i que participen i que miren i remenen, quin és el criteri que busquen o que incideix al moment de l'elecció? Si l'afinitat de les matèries que els hi encanten d'estudiar o el futur laboral que hi haurà darrere d'aquestes noves...
Però aquesta és una feina que jo quan estava a l'ensenyament secundari la fèiem des de les tutories. Agafàvem els alumnes, els portàvem a les universitats i, com a tutor, els hi explicàvem quines sortides professionals tindrien. Bueno, jo me'n recordo durant 10 anys d'haver-la fet, aquesta feina.
Sí, sí, jo també hi he anat.
Bueno, a casa m'imagino que també, perquè, a veure, hi ha nois, hi ha estudiants que ho tenen molt clar, que tenen una vocació molt, molt clara i que, seguint en aquesta línia, doncs s'interessaran per aquelles carreres o aquells cicles, els ensenyaments que vagin en aquesta línia. Però els que no ho tenen clar, els que tenen problemes, els tenen ara, els tindran d'aquí 2 anys i els han tingut a l'escola i a casa. Vull dir que els que no ho tenen clar, no ho tenen gens clar.
Jo he trobat amb dos casos concrets. Un, doncs, que li agrada molt, i era a través del Merlí i tal, doncs la filosofia. I llavors els pares diuen, nen, moriràs de gana, eh? Potser la fallada serà teva a trobar doncs, una professió que et pugui donar feina en aquesta especialitat concreta. I una altra que era de geòleg. Bueno, geòleg potser sí, però vull dir que ha acabat la carrera i no troba la feina en aquests moments, encara. No sé, vull dir...
Jo et posaré un exemple contrari. Conec algun alumne que s'ha apuntat a fer batxillerat artístic perquè volia fer coses de cinema i teatre i s'ha trobat amb uns professors tan dolents que s'han anat a fer una altra cosa.
Sí, bueno, això també passa.
Bé, sí.
Sí, sí. De totes maneres, hi ha un altre aspecte que també s'ha de valorar. En el cas, diguéssim, sobretot a Nord-Amèrica i aquí a Europa encara, Déu-n'hi-do, també. A l'hora de presentar currículums, no és el mateix que hagis estudiat en una universitat o hagis estudiat en una altra, eh? Perquè, és clar, tu has de contractar una persona, diguéssim, d'una especialitat, i si et diu que ve d'una universitat, el prestigi d'aquella universitat t'avala que aquella persona està preparada. L'altre diu, sí, escolti, m'ha tret un excel·lent i ha tret unes notes brillants, però en aquella universitat que francament és molt fluixeta. I per tant, a l'hora de personal, diguéssim, l'ha de triar entre un i l'altre, sap que ha de triar el que té una garantia i no l'altre. Que la millor no és veritat, el millor resulta que el d'aquesta altra universitat més senzilla ha fet un esforç extraordinari i en sap molt més que l'altre, però de moment encara hi ha el prestigi de les universitats. I això és important.
Déu-n'hi-do la valoració que es fan de les universitats, en aquest cas nostres catalanes, de prestigi dins del rànquing que es fan d'universitats.
Però això no és d'ara. Jo tinc amics que fa 40 anys, nord-americans, van venir a estudiar medicina a la Universitat de Barcelona perquè sabien que quan acabessin tindrien feina en el seu país,
En el seu país. Penso que en aquest sentit ens hem de sentir, anava a dir, satisfets, orgullosos, no sé com dir-ho, no? Però que hi ha una capacitat, després, ara no sé si amb la crisi també això anirà perdent-se, perquè hi ha un component vocacional en aquests moments, els professionals i els professors i tal, que jo no sé si a la llarga es anirà perdent aquest element vocacional i quedarà doncs, simplement doncs, la feina, el sou i cap a casa, no ho sé.
El que també és interessant destacar és el fet de la potenciació de la formació professional, dels cicles que s'ha recuperat, així com hi va haver una llarga temporada en què la formació professional estava desprestigiada, era un ensenyament com de segona fila, ara s'ha tornat a recuperar aquest prestigi i a més que és necessari.
T'he de dir que jo que vaig estar uns anys fent batxillerat i 10 anys a la formació professional, sempre he pensat que la millor... que sortien molt més ben preparats els alumnes de l'escola de formació professional que els que feien batxillerat. Sempre ho he pensat. I, a més, és que ens els prenien de les mans. N'hi havia molts que no arribaven a acabar el segon cicle perquè ja tenien feina. Cosa que preocupava el professorat perquè deia, noi, acaba, perquè si no d'aquí 4 anys tindràs problemes.
Sí, perquè la titulació és necessària.
El que passa que des de l'estat, de tots els estats i de tots els governs, també el meu, també el nostre, no s'ha cregut amb la formació professional. No s'ha cregut mai. El PSOE ha posat directors generals de formació professional que no sabien el que era una escola de formació professional. Gent que jo conec. A veure, això és greu, perquè no se la creien. No se la creien. Jo me n'alegro, però he de dir que fa a l'any 89, aquí a Catalunya, es va fer una trobada de sindicats i gent de empresaris per fer un consell de formació professional. Això la Generalitat no s'ho va creure mai. Va de caure.
Ara, jo avui em pregunto la formació professional, que jo sempre l'havia considerat com una cosa molt mecànica i doncs, de tenir capacitat de treballar amb eines. Avui, amb una entrada tan potent de les noves tecnologies, també deu entrar això dins de la formació professional.
Però és que hi ha entrat sempre.
Sí. L'ús de les noves tecnologies.
És que hi ha entrat sempre.
Bueno, però avui és bàsic això, que ja la gent no s'embruta les mans per muntar un cotxe. És perquè es fa tot amb ordinadors.
Bé, però els ensenyaments estan orientats en aquesta...
Clar, en aquesta nova...
Clar.
Sí, i els delineants, el que fan d'alineació, doncs, tenen plotters, i és evident, i els que fan metall tenen aparatos de gran precisió. Clar. I treballant amb ordinadors. Això
és nou.
Jo no, l'any 89 a l'Escola Industrial de Sabadell ja funcionàvem així,
Sí, és que esclar, abans, diguéssim, un torner havia de tenir una habilitat extraordinària
i
amb
manual,
les mans i tot plegat.
Però ara els
i en canvi
ordinador...
ara és una qüestió numèrica, no? És de càlcul numèric i tu has de saber fer el càlcul numèric aquest i ja està. És un altre problema, és un altre sistema, no? Però ho has de saber-ho fer, eh?
I la cosa paral·lela que hi ha amb això s'avança en la recerca? És a dir, que és un altre element, vull dir, que no l'encaixem moltes vegades en el tema de formació professional o i tal. Vull dir, tant en el món de la medicina com en el món, doncs, de la mecànica i de... Bueno, no sé
doncs
si mira, tenim...
precisament en aquest saló també es promocionarà un projecte que promou l'oferta, diguem, dins de l'àmbit científic, entre els estudiants.
Avui seria l'ocasió per fer un homenatge al Hawking, no? Que ha sigut un referent.
El que passa que això també és un canvi de mentalitat de la població en general, perquè jo recordo quan estava a primària que quan li dèiem a uns pares, mira, el teu fill o la teva filla, millor que vagi a una escola de formació professional. Bueno, no em tornaven a parlar mai més a la vida.
Sí, és veritat.
Li estaves traient...
Estaves
traient mèrits al seu fill, o la seva filla, que no vol dir res, perquè, a veure, si tu fas batxillerat i després no vols fer res a la universitat, per què has de fer batxillerat?
No, ha canviat molt les coses i... Bueno, després la cosa més de... la distinció de gènere a l'hora de triar professions, jo penso que això està canviant molt, vull dir que hi ha sectors professionals que estaven ja marcats doncs, per el gènere femení o per el masculí, dir, mecànics o tot això, no s'hi veien, doncs, noies. I avui, doncs...
Però la CEA té moltes nones treballant,
sí,
eh?
Sí, per això que veus ara imatges, doncs, allí muntant portes de muntatge això de cotxe, vull dir, sempre m'ha fet gràcia veure, doncs, com treballen i com fan el muntatge a les dones també, igual que
els homes. Hi ha empreses d'aquestes, doncs, per exemple, que fan estructures mecàniques, coses d'aquest tipus així, i que hi ha dones soldadores tranquil·lament, sí, perquè tampoc exigeix
un
esforç físic tan extraordinari, no? Sí. Vull dir, sí.
Que sabeu que en aquest saló de l'ensenyament també hi ha la presència de l'exèrcit.
Com sempre.
Com sempre.
És una professió com una altra.
Excepte un any que em sembla que no li van deixar posar.
Jo penso que no els deixen, sempre. Però jo penso que és una derivada del 155, també.
Per què?
Perquè això ho controla, la màxima autoritat no és ni l'Ajuntament ni jo, sinó doncs, no sé quin organisme doncs, que depèn de l'Estat.
Però sempre hi havia estat l'exèrcit.
Sí, però si havia...
El Saló d'Ensenyament sempre hi ha estat. Algun no està però en sabia... el Saló de la Infància, que el van treure del Saló de la Infància.
Exacte,
però el Saló d'Ensenyament sí que hi ha estat.
Però
sempre.
Em sembla que hi havia hagut una petició i tal, de que no hi fos.
No, però és el que diu el Domènec, que en el Saló de la Infància...
Sí, però en aquest, he llegit que, si s'ha comentat, és perquè...
Uniformats o sense?
No, el que tampoc no té massa sentit és de que si necessites Mossos d'Esquadra, llavors pugui haver-hi un departament de Mossos d'Esquadra allà on estan, diguéssim, de Mossos d'Esquadra, i en canvi no hi pugui haver-hi un de la Guàrdia Civil o no hi pugui haver-hi un de l'Exèrcit.
Hi ha un de Mossos d'Esquadra?
Si, no ho sé. Però, diguéssim, a veure, és una professió que normalment, doncs, té sortida.
Força valorada.
Sí, exacte, diguéssim.
Com a funcionari.
Per tant, a veure, és una professió com una altra, i en aquest aspecte o tenim exèrcit o no en tenim, però si mentre tinguem exèrcit, doncs, és una opció.
Tu volies parlar de Stephen Hawking?
No, no parlar, sinó que jo com que m'hi perdo en aquestes àrees doncs, de la ciència
de tant coneixement,
i de la recerca,
no?
Jo la que passen de física quàntica dic ja, expliqueu-m'ho perquè no m'hi acabo d'aclarir, però en canvi doncs, llegeixo doncs, la valoració que se li fa a una persona que contra tots els elements en contra físics...
Que no se li ha donat mai el Nobel, per cert.
Perquè no ha pogut demostrar el que estava ell, doncs, aquesta, pel Nobel es necessita la confirmació de que la recerca
empírica
estigui demostrada, diguem-ne, i ell això doncs no està i no se li ha pogut donar, però hi ha un reconeixement, això penso innegable, doncs del que ha portat aquest home a la ciència, d'on venim i on anem i aquest cosmos doncs que en fem i com el mantenim o com el destrossem,
que és molt complex,
sí, 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 però jo no sé si vosaltres hi enteneu molt, però jo m'hi perdo.
No, bueno, jo crec que com la majoria de mortals ens hi perdem.
Jo l'únic que puc dir-te és que el batxillerat el vaig fer de ciències, o sigui que una mica m'hi puc ficar, encara que després me'n vaig anar a les lletres, però el batxillerat el vaig fer de ciències.
Per cert, com veieu aquesta crisi oberta entre el Regne Unit i Rússia? Rússia, que està en tots els saraus. Està amb les eleccions als Estats Units, i va ser. Amb el tema del procés també se'l va vincular. Ara està amb la mort dels exespies.
I els exespies també estan vinculats, perquè la gestió la feien aquí a Catalunya.
Vaja, però que estan a tot arreu.
A Catalunya i a l'Almeria, em sembla. O sigui, les trobades les feien a aquí a Espanya.
Però vaja, que s'ha obert una...
Home, és que els russos
una bretxa...
Són molts milions de russos.
Sí, però jo el que llegia aquests dies això, és dir, no deixa de ser l'iceberg d'una situació que funciona i que ha funcionat sempre, l'espionatge polític, científic,
industrial,
i però està amagat, i sobretot el polític està amagat, però que... els problemes i els conflictes s'acaben resolent. Jo et faig fora no sé quants espies que tinc aquí a casa meva. Teus.
23 diplomàtics
sí.
Han fet fora el Regne Unit.
Doncs jo te n'envio també uns quants més que també són teus i els tinc a casa.
I que tots dos ho sabem perfectament, que són espies. Sí, però
fem intercanvi de cromos, o què?
Sí,
perquè aquests se'ls hi diuen agregats culturals.
Sí.
Vull dir, a totes les ambaixades.
O comercials, també.
O comercials, agregats comercials o agregats culturals. I a totes les ambaixades i tot... en tenim a tot el món. Nosaltres també,
I tant.
Nosaltres
i tant,
també.
Bueno, aquí ha sortit a Catalunya doncs, el problema de veure l'espionatge que s'havia intentat de crear, d'espionatge amb polítics i amb empresaris i tal, que ha funcionat d'una manera clandestina, secreta, perquè això, clar, no es pot fer públic, a no ser doncs, que hi hagi...
Però és
alguns...
que si no, no és espionatge.
Sí,
però vull dir, si això
algú
sortís,
descobreix
si això
que ets
sortís...
espia, és que ets un mal espia.
Però si això aflorés i es vegés i... Bueno, aquí hi hauria uns escàndols extraordinaris. Ara tothom calla i tothom doncs, fa la seva i no coneixem ben bé l'estructura de la nostra societat, de poder, de les estructures de poder que hi ha i que ens condicionen encara que...
Hi ha tantes coses que no sabem.
Que no sempre són les polítiques.
No, i, bueno, i aquí el periodisme, jo pregunto què fa, què no fa, què calla, què sap i què no sap. De tant en tant surt un llibre i dius, bueno, això surt ara, perquè surt ara, i aquest, doncs, perquè ho ha tret. Però no hi ha una denúncia oberta de tots aquests mecanismes de control.
La culpa és del temps, Josep Maria, que no tenim temps i sempre anem a corrents. I parlant del temps, se'ns ha acabat avui per la tertúlia. Que sabeu que la setmana que ve, quan torneu, serà primavera.
Sí, però baixaran les temperatures i nevarà a 200 metres.
No cridis al mal temps.
Sí, sí.
Gràcies sí, a tots. Sí. Molt bon dijous.
Adéu. Igualment, adéu.
Adéu.
And the stuff just waiting for when you ready. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing.